Bon dia, Pilar.
Bon dia, Susana.
Pilar Alexandre, sabeu que és la nostra coax de les emocions. Coax? De les emocions. Estàvem sentint una cançó que, a més, és de la nostra època, Pilar.
Sí, la teua. És de la nostra època, sí.
No controles.
No controles.
Fija't tu, ja no, o sigui, nosaltres no volem que ens controlen i, sin embargo, volem tindre el control de tot, no?
El control absolut.
Què ens passa que volem controlar-lo tot i, si no, pareix que el dia se'ns entortella perquè no controlem fins i tot un semàfor que estigui en verd a l'hora de passar?
Sí, sí, sí.
Perquè diem, ui, no sé què passa, que tots els semàfors els tenim en roig. Estem perdent el control. Què passa en aquest control que volem tindre?
Tots tenim una necessitat molt, molt forta de seguretat. Doncs esta sensació de control ens dona seguretat, ens dona una falsa seguretat. Perquè, clar, què és el que no veiem quan estem obsessionats en el control? No veiem que n'hi ha coses que no estan a la nostra mà a controlar, sí? El semàforo jo no puc controlar.
Clar.
El comportament del meu company de treball o del meu jefe, jo no puc controlar el comportament o les normes que dicte el meu jefe. Quan me n'ocupe tant de controlar tot, me crea una sensació d'ansietat, perquè és com que la meva ment està constantment alerta, ocupada d'absolutament tot el que està al meu voltant. El meu fill, la meva parella, absolutament tot tinc que controlar-lo, no? I clar, la energia que necessite per a poder recurrir a tota aquesta tasca és immensa, no? La atenció que necessite per a poder observar-ho tot i anar creant un plan de control constant en cada situació, i aquesta energia, a més, la llevo del present, no?
Clar, ens merma la capacitat del present.
Clar.
Perdem el control del present. Si perdem el control del present, com, que és l'únic que tenim. I el control que tenim pues de nosaltres, és a dir, de com acceptem el que ens ve, no?
Efectivament. Realment, l'únic que jo puc controlar és... L'únic que puc controlar, no. O sigui, n'hi ha coses que sí que puc controlar. Bé? Jo me puc preparar per un examen i jo puc controlar les hores que dedique, l'atenció que dedique a aquesta preparació, val? Però no puc controlar quines són les preguntes de l'examen, per exemple. El que sí que puc controlar és com jo afronte que justament m'han posat aquestes 6 preguntes que jo vaig pensar que no eren importants i no me les ha estudiat. Com afronte jo aquesta situació, no?
Clar, però al final la responsabilitat és teua, és dir, tu has decidit no estudiar-les, per tant hauries d'afrontar que com has decidit no estudiar-les i t'han eixit, bueno, pues te l'has jugat.
És el que hi ha.
I has perdut.
És el que hi ha.
Això no significa que tinguis mala sort.
En absolut.
Que no has previst que t'eixirien aquestes preguntes.
En absolut, sí.
Dona compte, una mare quan part del control d'un fill perquè s'ha fet fadrí i considera que no porta bé la seva vida.
Clar, n'hi ha que soltar, no?, i ser control. Jo crec que en quant als fills sí que és necessari portar un control. El que passa que quan este control arriba a ser una obsessió és quan és algo que ens tenim que mirar, no?, ens en tenim que fer veure, perquè el fill menut està clar que tens que portar-li una direcció i un control de la seva vida, però a mesura que el fill va creixent, lo normal i lo sa, tant per al fill com per a la mare, és anar soltant i anar donant-li responsabilitats i, cuidado, confiar, perquè aquesta necessitat de control també ve emparellada a una falta de confiança en l'entorn. És com que si no ho faig jo, pense que no està ben fet, inconscientment. Entonces me pose en la necessitat de fer jo tot, quan realment, si parlem dels fills, perfectament li puc donar unes tasques que ell puga fer, no? Baixar la basura, anar a comprar el pa que està a prop, a un crio que ja puga anar un poc sol, no? I anar a poc donant-li aquesta responsabilitat, aquesta llibertat, i això realment potencia la seva autoestima. Ell entén que pot confiar en ell, perquè sa mare li està donant aquesta tasca i aquesta uh-huh. responsabilitat. Sí?
Però el control les directrius que tu li dones a un fill, per exemple, tu a d'ell es comences a... quan ell es comença a ser autosuficient, es comença a agarrar les riendes de la seva vida uh-huh. i que tu has d'anar deixant-li les riendes de la seva vida, que ja no formen part del control que tu tenies antes sobre ell. Ara ja no tens el control sobre ell, ara ell es comença a tindre aquest control. Però sempre parlen de les mares controladores. Jo parlo d'aquest control que vols tindre sobre els fills que ja no depenen de tu.
Clar, si no has soltat aquestes riendes regularment, progressivament, des del moment en què ja pots anar donant-li, que parlem, aquestes responsabilitats al crio, clar, arriba un moment que tu portes tota la càrrega de les riendes. És molt difícil soltar-les de colp, perquè tu estàs apegat a tindre aquest control.
En aquest cas seria començar a dependre, des de que són menuts, a com vas soltant aquest control sobre els fills, per exemple. I aquest tema tindríem que tindre'l ja ben de pres quan som mares per primera volta, que són depenen totalment de nosaltres, a que poc a poquet van fent-se fadrins. Però quan alrededor teu van anant-se'n els fills i tu vas tenint que assumir més l'autocontrol teu, és dir, ara jo ja no tinc que estar controlant les demés vides i ara la vida que tinc que controlar és la meua. Com reprenc una altra vegada, tindré l'autocontrol, que el que jo faig és responsabilitat meua, no és perquè m'he vist pressionar o perquè m'ha afectat algo que ha fet algun membre que viu en mi.
Clar, quan passem molt de temps ocupant-nos de la fora, és molt complex el reconèixer la meua essència, inclús, no? Este tema jo l'he estat parlant estos dies en alguns pacients, perquè és molt curiós, no? Que determinades persones que se n'han ocupat molt dels fills o de algun familiar malalt i dependent durant molt de temps, o simplement... se senten servidors, se senten salvadors, se senten cuidadors i senten aquesta necessitat d'estar sempre pendent de l'altre, arriba un moment que hi ha persones que ni se reconeixen físicament. Se miren front a l'espill o se miren una part del cos i senten que qui és este, no? Estic tan ocupada fora que... he perdut el meu norte, no?
O sigui, clar, estem controlant tot el que el nostre exterior requereix de nosaltres per a que tot funcione bé.
Creem que requereix de nosaltres.
Per a que tot funcione bé, per a que tot fluïsca bé, per a que no n'hi hagi ningú imprevist que no puga assumir. Perquè, cuidao, és més fàcil assumir un imprevist d'algo que no és més que el que li està passant a algú que tu intentes que tot li funcione bé. Eres més capaç d'assumir, per exemple, imagina't, pues, tens a una persona major que la tens al teu càrrec i se posa maleta, això és un imprevist. Ahí has perdut el control momentàniament i, sin embargo, eres capaç de reconduir i dir, pues, n'hi ha que anar al metge o n'hi ha que anar, o és que no li ha donat la pastilla que tocava o no ha dormit les hores suficient. Ahí enseguida prens el control, eres capaç de reaccionar davant d'una situació, cosa que si t'ocorris a tu mateixa, és més fàcil que perdis el control.
Sí, perquè no estàs acostumbrada a ocupar-te de tu. Estàs acostumbrada a ocupar-te de l'altre. I tal vegada, quan és de l'altre, tu no estàs dins de la emoció. I més si eres un cuidador d'una persona que no és família, per exemple, no? Tu no estàs dins de la emoció.
Clar, és fàcil.
Quan estàs en tu estàs dins de la teua emoció. I ahí sorgeix la por. És a dir, quan ve un imprevist que està fora del teu planning de com tenia que passar, de la teua evocació mental de com tenia que passar, això no ho tens entrenat, no ho tens preparat, és una improvisació, no? Entonces, no estem acostumbrats a improvisar, no estem acostumbrats a permitir-nos fluir. Queda un poc hippie, no?, lo de fluir. o zen o no, no. No sé, o hierbas, no ho sé.
No, però per a res, és clar. Si eres tu dona contra nosaltres, així en la ràdio fem totes les dies dues hores en directe. Dues hores en què ens pot passar qualsevol cosa. Uh-huh. És dir, així tenim que estar en emissió, dues hores i pot algun convidat no arriba, no arriba. Però això ens passa tots els dies. Uh-huh. O imagina't que el sistema no funciona, que n'hi ha una caiguda de llum, i som capaces d'improvisar al segon. És dir, la ment va super ràpida. Sin embargo, som capaços de reaccionar en qualsevol moment. Val? Si el ser humà és tan capaç de reaccionar qualsevol cosa que li ocorre, que pot ser molt menut o pot ser molt gran. Imagina't que ara estem nosaltres dos així i no sé, que se declara un incendi. Així nosaltres estem en un pis, estem en el tercer pis, en el tercer B, serien capaces d'eixir del problema, no, Pilar?
Per supost. I després, tu i jo seríem capaços de traure algú del problema.
No, inclús mos faríem responsables de que isquera tot el món del problema.
Sí, tu i jo sí.
Si anem al més al fons de la situació. Sí. Sin embargo, som capaços d'enfadar-nos perquè teníem previst d'arribar a un dinar a les 2 del migdia, ens ha passat qualsevol cosa que no m'ha arribat i hem quedat malament perquè no m'ha arribat a les 2.
Clar, perquè me posen el drama, no? En el drama de...
Però
de...
quin drama? Eixe drama és realment un drama?
No, és el que la teva ment crea. És a dir, si jo m'estructure un event d'una forma rígida...
Bueno, això ja lo dels eventos, una comunió. Un
event pot ser també anar a un
dinar. No, i a més, jo... Si la gent que estarà sentint-nos s'identificarà ràpidament. El dia de la comunió. El dia de la comunió, que a més estem en primavera i que totes les dones portem calces. Pues ese dia tenim que tindre dos o tres parells de calces perquè és que el primer sempre molt carreguem i l'altre el portem en el bols.
Correcte.
Sin embargo, totes les dies portem calces i
no passa res,
això.
Clar, clar. Però ese dia de l'event de la comunió, en este cas, que estem posant com a exemple, mentalment, la mamá de la personeta que va a prendre la comunió s'ha fet ja tot un planning en pèls i senyals, un planning rígid.
Però imagina't, la xiqueta té que estar moníssima de la muerte,
claro,
o el xiquet,
claro.
No té que fallar la peluqueria, els convidats, el menjar, el... i sempre, sempre, sempre d'un moment que tu prepares durant tot l'any, i ese moment que tu tens totalment estructurat, que tens el control, almenys així en el teu pareix, val?
Així en el teu pareix,
sempre
exactament.
Hi ha algo que falla.
Que falla. I, a més de que te falla, eres capaç d'amargar-te l'event
per un fallo
per
que
un
no se dona compte
ningú. Fallo, que només estàs veient-lo tu tal vegada, val? I realment és un poc on que traem les coses de la realitat, no? O sigui, que realment què importància té? Realment dependia de tu que la peluquera agarri un virus i que vinga un poc tard perquè està indisposta? No depèn de tu.
Pilar, jo tenia una boda i era al port de Burriana. Jo vaig acabar la boda al port de Burriana i me pareix veure la nòvia assentant en un portal, en una escala. I jo pensé, uf, la meva amiga Alicia està assenta allí. Bueno, pues era ella. Perquè l'esteticien que estava en València i havia perdut el tren. I sabem, tots els convidats allí en el port de Burriana, que anava fent-se de nit, perquè, claro, no era primavera, era més avant, i ella, corrents, va arribar el nòvio a soles, bueno, allò va ser la risa, perquè tot el món pensava que és que la nòvia no volia casar-se, i és que la nòvia porbeta estaven desfent-li els rulos. Bueno, doncs pues, esa nòvia va renyir el nòvio, va plorar, va ser fatal, quan en realitat va ser una cosa molt divertida, per als convidats, perquè en aquell moment tu imagina't aquella boda que tot el món tenia ganes de dir, imagina que algú dels dos se tira arrere. Bueno, pues vosaltres jo vau viure en directe, en vivo i en directo. I a més jo veia el germà del nòvio que li dia al nòvio, tu te l'has pensat? No viene. Pues va arribar el pare de la nòvia i va dir, és que la meva filla no l'han pendinat. Però claro, tots les persones estaven mirant des de fora que el pare de la nòvia estava contant-li al nòvio lo que fora en cara de circumstància. No? O sigui, i el que van passar és un molt bon rato tots els convidats
menys la nòvia.
Bueno, la nòvia després va riure molt, no?
Sí.
Però t'ho dona compte que al final quan ese control no és tan hermètic és perquè a mi no se m'oblidarà mai la boda d'esta amiga meua. És la boda on millor m'ho vaig passar, vale? I era la nòvia més guapa. Tot el món tenia tantes ganes de veure-la entrar per la porta de l'església.
Estava meravellosa.
Clar. És dir, i per què no agarrem d'esta forma les coses? Per què no pensem que, pues, per algo serà, no?
Perquè no sabem fer-ho, fa falta un entrenament, fan falta estos laboratoris de gestió emocional que fem per a que te poses en situació, en dinàmiques, i te n'adones de que realment, per què? No? Què passaria si esta novia s'haguera fet una coleta i se n'haguera anat en la coleta a casar-se, en una sonrisa i divertidíssima? No passaria res.
Però si a més no va passar res, va passar ni més ni menys que és que ens va passar pipa
ja
tots.
Ja està.
Va n'hi haure una anècdota que tot el món
recordarà tota la vida.
Després de tants anys que portem tot el món, que hem assistit a aquesta boda.
Però no fa falta renyir en l'altre, no fa falta mortificar-te de dir, haguera tingut que buscar una altra esteticiena així, o una altra peluquera, o tot me passa a mi, o
claro.
Ja m'han amargat el dia, que això és el que sol passar.
Això és el que posem en un evento que puntual, per exemple, una comunió, una boda o un bateig, val? Però si ho traslladem a la nostra vida, n'hi ha un moment en la vida que diem, no sé, jo penso que tots ens arriba als 40, no? Diem, jo què fem de la meva vida?
He perdut
el control de la meva vida?
Clar. Me sent insegur, no? Quan pense que no porta les riendes de res, no?
Ah, clar, o sigui, però és que tu...
On me porta això?
Ah, clar, però tu es comences en la teua vida i te diuen que seràs una princesa.
Clar.
Bueno, és que la que vol ser una princesa i la que vol ser una guerrera, pues és una guerrera, però vamos, tu te fas una projecció de tu mateixa. I quan arribes als 40 i te dones compte que això no és aixina i que el que t'han venut no era veritat, perquè és que t'ho han venut, dius, he perdut el control de la meva vida.
Clar, però realment, ixa projecció i ixa il·lusió era teua o era de la societat, o era de la teua família? De qui era ixa projecció de que tu vas a ser una princesa i el que és pitjor, vas a trobar un príncep blau, no? De qui és ixa projecció? De la cultura? Perquè mos carreguen en esta motxilla que mos deixen carregar.
Clar, però fixa't, Pilar, i jo després d'això, de dir o de perdre el control de la meva vida, el que els diria a la gent és no vos imagineu lo bé que aneu a passar-lo d'ara en endavant, quan ja no te creus allò de que, no tens, de que el control de la vida no existís. És dir, això és el que jo els diria.
Clar. Però n'hi ha moltes persones que...
Dicimos que la vida ens dona sorpresa,
no?
Si arribem a un puesto i no podem passar perquè n'hi ha un atasco, jo què sé el que jo me puc trobar en aquest moment.
Clar. És qüestió de aprendre a fer ajustes creatius, no? És dir, pues la típica frase, no? Si la vida te da limones, haz limonada, no? Vull dir, què puc fer? Jo us ho dic moltes vegades i ho he dit també en els vostres programes. En les cartes que m'acaba de repartir la vida en aquests moments, què puc fer? Perquè jo no puc controlar les cartes que me repartís.
Claro.
Però sí que puc decidir què faig en aquestes cartes. És a dir, me trobo en un embotellament per arribar així al programa, per exemple, jo tinc dues opcions. O m'ofusque, que això és el desastre mundial, que no arribe, o resolc. Jo això ho gasto molt, no? Resol la situació en el que tens. Resol?
Clar, doncs, fixa't, Pilar, jo després de prendre... i l'actitud d'intentar resolver-lo tot, resoldre situacions, ara pense, vaig a respirar i vaig a intentar passar-me-ho bé.
Efectivament.
Per què? Pues perquè és allò de quantes responsabilitats tots els dies. Jo este matí, quan he entrat a primera hora, he parlat de la meva companyia, que a més és la que té ningú en el control, i ella m'està sentint, i li he dit. Després de que ahir tot el món me demanara coses, però contínuament, i jo, quan eres mare, estar acostumat que te diguen i dona meu, i esto, i l'altre. Pues al final eren persones adultes del meu entorn, que estan dins de l'empresa, que evidentment cada un té que, pues, lo seu té que anar avant, i jo no podia atendre-ho en tot moment, val? Jo ahir vaig plegar i vaig dir, me'n vaig. Pues mira, cada un fa el que vol. Pues algú se posa a fer ioga, una altra persona se posa a meditar, i em vaig anar a missa. I vaig tornar relajadíssima per atendre-ho a tot.
És un reset.
Per què? Perquè és on perd jo el control.
Clar.
Quan no puc atendre tota la demanda que tinc al meu alrededor. I fija't, si jo en aquest moment el perd el control, l'únic que puc fer és no contestar. No, no. Mm-hmm. És al convenciment després de tants programes de parlar amb tu, de tants consells que ens has donat, on he arribat.
Però perdona, Conte, jo t'escolte i me ressonen moltes coses, no? Uh-huh. que també pues, a poc a poc vas a deprenent, no? Vaig a deprenent. Pareix com que s'encamb la necessitat de ser instantànies, no? O sigui, és a dir, tu me fas una pregunta i jo me sent en la necessitat, en la autoexigència, de que te tinc que contestar en menys zero i a més te tinc que contestar perfectament. Però és que aquesta autoexigència me la faig jo. Jo tinc el llistó molt alt. Val? Què passa si tu me fas una pregunta i jo simplement dic, o tu li dius a la gent que t'està demandant, en estos moments no vos puc atendre. D'ací mitja horeta es comencem una altra vegada a xerrar. I tu te'n vas a missa o te'n vas a sentar-te al solet, a lo que vulguis. No sabem dir que no. Mos costa molt dir que no. Mos costa molt aguantar un silenci. Mos costa molt transmitir un silenci. Clar, quan això ho comprens, te lleves un pes de damunt. Te lleves una autoexigència. Aprens també a soltar les coses. Jo crec que aquesta necessitat de control de tot és un poc egoica, no? Jo sóc el melic del món, perdona. Com pot estar tot baix la meva mà? No, és que és absurd de pensar-ho. De fet, jo ja no vull controlar tot.
Clar.
És que no vull, jo vull viure.
Per cert, Pilar, mira, ahir vaig estar parlant amb el director de salut d'un sindicat, el CESIF en concret, i me parlava dels problemes de salut mental que n'hi han havent i de lo que s'ha desmantelat salut mental.
Sí.
Cuidao, que perdre el control te pot desembocar en una enfermedad mental.
Molt greu, sí. Sí.
I hi ha persones que ixa perdeu de control és cada vegada més, mos passa cada vegada més voltes, o els passa cada vegada més voltes, si no ho detectem pronte. És dir, detectes que perds el control per esta demanda que tens de la societat, del món del teu voltant, i per aquesta falta de consciència d'un mateix a l'hora de no donar aquesta contestació que ells esperen.
Efectivament.
Per lo tant, cuidao que es pot desembocar en problemes mentals greus, eh?
Per això jo crec que és tan important tota aquesta tasca que fem d'aprenentatge, de gestió, no de control, de gestió emocional. N'hi ha que gestionar-les, les emocions.
I per cert, este matí quan estava comentant les meus companyeres, una no m'ha dit res, però l'altra m'ha dit, ui, t'hauria dit, perquè també n'hi ha altres reaccions. Pues jo me n'haver anat a fer-me dos cerveses.
Clar.
I jo dic, pues muy bien, clar. Cada un se relaxa com vol.
Clar.
Perquè ante una falta de control és millor parar.
Clar. I sir-se de l'emoció, com diem a un pare, contar mil vegades mil i tornar a començar. Entonces, ho veus des de la distància.
Pilar, a la setmana que ve ens parlaràs de com tenim que enfrontar-nos als Nadals per a que no mos passem tots els Nadals plorant per a aquells que no estan.
Vale. Me pareix perfecte.
Perquè hi ha persones que els costa molt, enguany ho tenim prou limitat, allò de tindre, ajuntant-nos una família molt llarga, però sí els més propers podem ajuntar-nos, però hauríem de preparar-nos per a que no ens saltarà llagrimeta quan recordem d'aquella persona que ja no estarà sentada a la taula.
Perquè si ens salta la llagrimeta, què?
La deixem, no.
Clar.
també mos ho mereixem.
Per supost.
Pilar, Alexandre, ja no tens més rato, perquè la que tens el rato limitat eres tu, que saps que t'has d'anar atent.
Sí.
Però bueno, els oients ja els han deixat emplaçats per a que la setmana que ve puguem enfrontar-nos a una... Jo me pareix que és la nit. La nit... de Nochebuena, que no sé com se diu en València.
Ni idea.
Cap d'any sí que sé que és Cap d'any, però Nochebuena és Nochebuena.
Nochebuena, per mi és Nochebuena igualment.
I veurem com l'enfrontarem enguany sense notar ese buit en ese puesto que...
O tal vegada acceptant que està ese buit en ese puesto, no? I que podem veure altres coses també, no? Veig el buit, però veig les altres persones que estan.
La falta que li faig a les altres persones en este moment.
Lo bonico que és esa cohesió en les altres persones.
Pere Alexandre, la nostra coach personal. Moltes gràcies.
Gràcies, Susana.
I això, l'espero la setmana que ve, pues això en com agua de mayo, perquè ens ajude a sobreportar aquests dies que ens vindran.
Així estaré encantada.